Engeguem l'última hora d'aquest Ona Maresme, d'aquest magazín comarcal que us acompanya des de les 3 de la tarda i fins les 6, i avui engeguem aquesta última hora parlant, debatent sobre la importància de la dona al món de l'empresa, i li donem la veu i la paraula a la Mar Mir des de Calella.
Exacte, doncs com dius, ens atem aquesta tertúlia sobre dona i empresa i ho farem amb Anna Quirós, presidenta de l'Associació Dones Empresàries i Emprenedores. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Mar.
També ho farem amb Carol Pretel, emprenedora i directora de Grupo Virtua.
Hola, bona tarda.
I també ho farem amb Pia Gras, experta en gestió del canvi organitzacional i membre de Dones pel Futur.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Doncs les dones europees fins a final d'any treballarem de gratis. Què vol dir això? Què en penseu?
Bueno, jo crec que està clar, no? O sigui, les dones, històricament, des que ens hem incorporat al mercat de treball, ens costa molt assolir el mateix nivell salarial que els homes. Bueno, jo des que treballo, tinc 54 anys, jo crec que sempre ha estat així, no? I bé, doncs és algo amb el que hem de seguir lluitant, perquè jo crec que les nostres filles, la meva encara està a la universitat però aviat s'incorporarà al mercat de treball, crec que li passarà el mateix. Llavors, a pesar de que se'n parla molt, surten moltíssimes estadístiques, i bé, des de les associacions, des de les institucions, se'n parla i hem d'igualar els salaris dels homes i de les dones, a l'hora d'anar a buscar feina, doncs una dona sempre percep menys retribució que un home. No sempre, però. I després també depèn molt dels sectors econòmics.
Sí, correcte. Jo estic d'acord amb la Pia amb el tema de que depèn de quin sector ens estem movent, no? Jo he estat molts anys treballant a la banca i aquí la diferència no es notava tant, però sí és veritat que se li donaven moltes més oportunitats als homes que no a les dones, bueno, per la motxilla que les dones sembla que sempre portem a darrere, que ja no hauria de ser la motxilla única de la dona, sinó hauria de ser la motxilla compartida amb l'home. Però no és així.
Anna, tu què en penses?
Hola, què tal? Jo estava esperant que em donessis pas perquè no sabia si podia parlar. Mira, cobrem un 23% menys que els homes, vale? Això és una dada prou significativa. Estic d'acord amb les meves companyes, amb aquesta motxilla que queda una mica lleig, com deia la companya, però aquesta càrrega que tenim dins del món familiar el que fa és que no puguem progressar, no? Una dona s'ha de plantejar si vol tenir fills o no, i a partir d'aquí, quan torna a la vida laboral, ha perdut un esglaó, dos o tres o 50. I això fa que no puguem arribar moltes vegades a direcció. I a direcció, penseu que és on es decideixen els càrrecs intermitjos i que se'ls dona als homes, perquè hem de saber que només un 6,3 de les dones estan com a CEOs. Llavors, és difícil que els homes escollessin a dones per estar als comitès de direcció.
En un moment hem dit moltes coses. Bretxa salarial. Potser algú que ens està escoltant i ara mateix escolta de bretxa salarial i potser no sap què és. Algú pot fer un petit resum, molt, molt, molt breu?
Bueno, jo crec que és la diferència entre el que percep una dona i el que percep un home, o el que percep, jo què sé, una persona d'un col·lectiu minoritari amb una altra persona, doncs, local, per exemple, també podria ser, no? O sigui que hi ha moltes bretxes salarials, però una d'elles és la de gènere, no? I és la diferència, doncs, que percep per un mateix lloc de treball, que això és important, el que pot percebre, doncs, un home o el que pot percebre amb una dona. Jo insisteixo en el tema dels sectors econòmics, perquè, per exemple, si un treballa, doncs, en un hospital públic, jo entenc que una metgessa i un metge, doncs, poden obtenir la mateixa retribució econòmica. Jo crec que la bretxa salarial se segueix mantenint molt en el sector privat en general, i després més en uns sectors que en els altres, no? A l'hora de negociar, doncs, amb recursos humans, un sou. Jo crec que les dones tirem més cap avall que els homes.
Sí, a més, jo m'he trobat amb companyes que han hagut d'enganyar. Sé que és lleig, tiro del qual, no? Però quan les entrevistes de feina et pregunten vols tenir fills, perquè a mi m'han fet aquesta pregunta en una entrevista de feina, la resposta, òbviament, és no, perquè si no perds totes les possibilitats de continuar pujant, no? com dèieu bé vosaltres, econòmicament i amb càrrecs de treball.
I preguntes com aquesta creieu que s'han de fer en una entrevista de treball?
Òbviament no.
Jo crec que no s'han de fer en el lloc de treball, com també s'està posant de moda, doncs no posar la fotografia en el teu currículum, no? Hi ha moltes petites coses que estan canviant, però lògicament els canvis socials són dificilíssims i aquest és molt difícil, a pesar de que les dones surten molt ben preparades de la universitat, hi ha moltíssimes carreres, hi ha més dones que homes i bueno, amb igualtat de carreres i de màsters, perquè ho tenen tot, idiomes i tal, les dones quan s'incorporen al mercat de treball segueixen tenint menys oportunitats, menys salari i més dificultats per incorporar-se. Per això opten moltes per l'emprenedoria, que això és un altre tema.
Permeteu-me una cosa, sí. La bretxa salarial és discriminació, és desigualtat, sí. I sí, això sí. És un dret humà, o sigui, la discriminació i la desigualtat tenim que lluitar perquè és un dret, ¿vale? No pot ser, no hi ha cap conveni que digui que en el mateix lloc de treball, depèn del sexe que tinguis, cobris més o menys. Llavors, com no hi ha cap conveni que ho digui, i hi ha que lluitar perquè es facin lleis. Hi ha una llei d'igualtat aprovada des de fa uns anys a Espanya que les empreses de més de 250 treballadors han de tenir igualtat en els seus comitès de direcció i només ho compleixen un 10%. Hi ha que lluitar contra això. Estic d'acord amb el que deia la companya de que, per exemple, una metgessa i un metge segurament cobren el mateix. Però ens hem preguntat si aquesta metgessa arribarà a ser directora o tindrà algun càrrec dins d'aquest hospital. Sabem que la majoria no arriben.
Sí, això és desigualtat. Els càrrecs d'alta direcció segueixen sent masculins amb una immensa majoria, inclús a les institucions i a tot arreu. O sigui que és un sostre de vidre que el tenim. I en el cas de que una dona també pugui doncs, promocionar-se, encara que es promocioni i diguin vale, doncs ara seràs un comandament intermig, doncs igualment segueixes cobrant menys. O sigui, et puja una miqueta el sou, però segueixes cobrant menys del que guanyaria un home. Amb la qual cosa, la barrera aquesta invisible segueix existint i jo fa 25 anys crec que parlem de lo mateix, a més, eh? Vull dir, jo fa 25 anys que estic en el món de les dones i sempre, sempre el discurs no ha canviat i això sí que ho trobo molt preocupant, no? Que el discurs no canvia.
Penso que la pregunta és com s'organitza la societat que no deixa que la dona arribi a aquests llocs de
responsabilitat. Jo, si em permeteu, crec que aquí hi ha un tema educacional. Això comencem des de molt petits. Les noies juguen amb nines, els nens juguen a esports o juguen a videojocs. Si comencéssim a treballar realment això des de casa, pares, escoles, em consta que ja s'intenta, però també des de casa és molt important que ells tinguin aquella sensació de que tenen les mateixes obligacions i els mateixos deures. Si tu tens fill i filla, tots dos, ara sí que abans era molt típic que mentre el teu fill estava al sofà, ella estava recollint la taula. Jo crec que ara tots, o la majoria, intentem que això no sigui així, però sí que continuem tirant una miqueta cap a ella ha de saber cuinar, ell potser tampoc cal, la seva dona ja li farà. Si tot això ho canviéssim ja de base del principi, no arribaríem, i torno a la motxilla lletja que parlàvem abans, amb aquella motxilla carregada, amb aquella autoimposició que ens posem nosaltres de que les coses de casa són meves i de que ell m'ha d'ajudar. Quan ell no ha d'ajudar, ell ha de fer el 50% perquè hi viu igual que tu i té les mateixes obligacions i els mateixos drets que tens tu. Si tot això ho canviéssim, s'extrapolaria al món laboral, d'alguna manera. Òbviament no seria l'única mesura que s'hauria de prendre, però crec que seria una mesura molt important. No sé si esteu d'acord amb mi, per poder canviar les coses.
Jo crec que és cert que des de l'educació és on comença la base de qualsevol persona. Però si no fem polítiques d'igualtat des del poder, des de la política, si no són polítiques d'igualtat que obliguin a les empreses, jo sóc empresària i tinc 27 treballadors al meu càrrec, només un home ha demanat la baixa per maternitat, no? I no en tinc cap home que hagi demanat una baixa de les seves hores laborals, una jornada parcial, i en canvi en tinc tres dones que ho han demanat quan han tingut fills. A mi com a empresària em causa un problema que algú agafi una baixa laboral perquè no hi ha polítiques que m'ajudin a mi com a empresària. Llavors, si ajudem en els empresaris a quan alguna persona, sigui home o dona, té el seu dret a cuidar el seu fill i fan polítiques d'igualtat perquè obliguin a que siguin homes i dones que agafin aquestes baixes, els empresaris ens serà igual a qui contractar. No creieu que una mica a part de l'educació necessitem polítiques d'igualtat que obliguen? En altres països ha funcionat, vull dir, les quotes han funcionat i les polítiques d'igualtat han funcionat en altres països.
Jo estic d'acord amb el que comentes, però també li dono molta força a el que estava comentant abans, perquè si al final tu no tens aquella sensació de responsabilitat i de jo he de quedar-me a casa, vull dir, la política entenc que tampoc et pot obligar a agafar-te una baixa. T'ajudarà tu com a empresària, però no sé si ajudarà a que un home tingui aquella predisposició a agafar-se-la.
No, cert, s'ha de crear l'educació, però si tenim l'educació i no tenim després la política d'igualtat, sí. Hi ha homes que voldrien fer-ho i no ho fan perquè està com mal vist, no, també? I això és social, estic
però
completament d'acord,
això és social,
que social
que polític,
ja.
Eh?
Sí,
que,
sí, per això dic, sí, sí.
Que polítiques d'igualtat, al final... Quan
sí,
fem
sí, per això deia que si després no l'agafen és perquè socialment està mal vist,
clar,
vull dir que això
els
és un problema social.
Jo crec que han de venir més de lo social, o sigui, no vull dir que no s'hagin de fer polítiques d'igualtat, per descomptat, perquè és l'única manera amb la qual podem estar protegides, a més, no? Que són com mesures de protecció que són molt importants, però els canvis profunds han de venir de la societat, i això vol dir cada un de nosaltres i cadascuna de nosaltres dintre de les nostres famílies, per començar, i del nostre entorn. I jo també estic d'acord amb que ens falta molt, doncs, per amb l'educació dels nostres fills, i això és el primer també, no? Doncs, que ells es donin compte que tant el nen com la nena són tots dos iguals i tots dos han de fregar plats, tots dos han d'ajudar la mare a desparar la taula, etc, etc. Que moltíssimes famílies no, segurament no passa encara això, eh? Però per descomptat s'han de fer polítiques d'igualtat, però sempre una política d'igualtat, com qualsevol altra política, al final és algo que regula i és una imposició també, o sigui, i jo crec que és molt millor que això vingui des de l'emoció de dir, ostres, és que aquesta dona que val un imperi, perquè a més s'ho mereix moltíssim, ha de guanyar un bon sou per la tasca que desenvolupa. Jo crec que és molt millor que això sorgeixi de forma quasi natural, no? Crec que és com hauria de ser. No pel fet de que estic contractant una dona, mira, ja d'entrada li pago un 20% menys, no?
Que estic obligat a tenir-ne un rati de dones, clar. I llavors l'agafo.
Vull dir, i a vegades també es prenen, no sé, mesures que bueno, que són necessàries, però que dius, ostres, no? Vull dir que, jo què sé, les dones majors de 45 anys o tal, doncs hi ha unes bonificacions per les empreses i les contractes. Home, sí, sí que s'han de prendre aquestes mesures, són molt necessàries perquè si no, no les contractaria ningú, però haurien de no existir perquè és que és un dret humà que tenim. I jo crec que això ha de partir de bases socials.
Per tant, diríeu que les dones tenen les mateixes oportunitats?
No. Crec que ho estem dient, les tres. De diferents maneres. No? Les oportunitats no són les mateixes i jo crec que totes hem hagut de lluitar molt. Vull dir, em sembla que, no sé si són mares les meves companyes o no, però segurament sí. Vull dir, jo he viscut en el món de l'empresa, de la multinacional, durant moltíssim temps i clar, el fet de tenir fills i estar reunida en una reunió i amb 10 homes i tal, i et truquen de l'escola que el nen està malalt i has de sortir corrents a buscar el nen a l'escola 40 de febre. Clar, això amb ells no els hi passa. I les dones prioritzem els fills, lògicament, i jo no me n'arrepenteixo gens d'haver-ho fet tampoc, però plantes a l'ordinador, tot, ho deixes tot i te'n vas, i ja està. I clar, això està mal vist.
El tema és que no hauríem d'escollir, Pia. Jo crec que no hauríem de dir són els meus fills o sóc empresària. Vull dir, es pot compaginar tot.
Bueno, una cosa és ser empresària i l'altra ser empleada per compte aliena, eh? Són dues coses, jo he sigut les dues coses. I és molt diferent quan treballes en entorn d'empresa i tu ets una empleada i tens, doncs, com deia l'Anna, doncs, jo tenia, per exemple, un càrrec intermedi i tens moltes responsabilitats i tens uns nens petits, perquè això normalment et passa també en una edat que encara ets jove i tens els fills petits. Llavors, clar, fer-ho anar tot és molt complicat, no sé. Anna, no sé com ho veus, això que dic.
Jo t'estava escoltant i pensava quina sort que tinc, perquè jo estava a la reunió, em trucaven de l'escola i deia, ho sento molt, truqueu al meu marit, que jo estic en una reunió i no puc sortir.
Clar, bueno, això també passa, sí, amb algunes dones.
Clar,
sí.
Bueno, ja, a vegades també hi ha que buscar-se la parella que toca, no? I si no n'hi ha, doncs
jo no
ho sento
parella,
molt, però
potser
s'hi espavilen una mica, i ho sento pels presents.
Ja.
Però és veritat, vull dir, a vegades ja que tenim que ser una mica més exigents, no? I si les mares no els han ensenyat, nosaltres no tenim per què ensenyar-los nosaltres.
Jo no he tingut parella, bueno, he tingut parella, però fa tants anys que ni me n'en recordo. Sí, i llavors, doncs, vull dir que quan em passava tot això jo estava sola, vull dir, no em tocava un altre que fer el que havia
clar.
De fer.
O cangurs o
sí, sí,
o
sí,
sortir,
sí, no,
clar.
He fet nada de tot. Però realment no és fàcil, et poses vermella quan estàs en una reunió important, per exemple, i estàs decidint coses que són importants, val? I t'estan trucant a l'escola, a mi em suaven les mans, o sigui, és que pensava, però quins nervis, no? I vols...
Mira, perquè a l'escola donen per suposat que han de trucar la mare, que jo els deia, però per què em truqueu a mi? O sigui, donen per suposat que si el nen està mal la truquen a tu, que si el nen s'ha fet mal la truquen a tu, que, no? És com que tot passa. I això, com dèieu, és veritat que és educacional i és social i a poc a poc es canviarà. Però com això va tan a poc, si no lluitem per les polítiques d'igualtat, per una mica els coeficients i tot això, i el de les dones als més 45 anys, que a mi tot això també em sona fatal, però s'ha de forçar.
Sí.
Jo al principi estava en contra, fins que em vaig donar compte que Islàndia funciona, que els països nòrdics funciona, llavors dius, mira, ja arribarem en que això sigui idíl·lic i funcioni per si sol,
sí, sí.
Però mentre no funcioni per si sol, obliguem una mica.
S'ha de posar una normativa, sí. Això és si us en recordeu, fa 25 anys o 30, o no me'n recordo, jo devia tenir 18 o així, o 17, abans a la tele es fumava, no sé si us en recordeu, d'en Carrillo fumant puros de l'Havana, per exemple, no? I el Felipe González i tots fumaven, no? I de cop i volta es va dir, no es pot fumar a les teles, després no es podia fumar al cine, ni al restaurant, ni al tren, ni als aeroports, no? I al principi, jo me'n recordo, ens semblava fatal, no podrem fumar al restaurant, doncs els restaurants s'arruïnaran i ara tots menjarem a casa i no sé què i tal. I al final no ha passat res, hi ha hagut un canvi social.
Tots els canvis, jo crec que ja són complicats.
Els canvis socials són molt lents, però s'han de fer i s'han de forçar amb el que estàs dient tu, Anna, amb les polítiques socials. No? Després això ja espero que vingui més espontàniament, no? Per les generacions futures. No?
Sí, jo crec que s'han de fer totes dues coses alhora. Com diu l'Anna, la part social va més a poc, la política la podem forçar i que vagi una mica més ràpid, però... Per mi, sé que sóc molt pesada amb aquest tema, però per mi és molt important el tema social, perquè és que fins i tot ja no és dels altres, és que ens autoimposem nosaltres. És que jo en el moment que vaig decidir ser empresària, deies, podré? Podré encarregar-me igual que m'estic encarregant ara i 24 hores al dia estar pensant en el meu negoci, portar el meu negoci? No, és que no és aquesta la idea. Vull dir, és que tu no has de fer el 100%. És que no és la teva responsabilitat. Llavors, aquí el canvi social és en mi mateixa. Que és, no?
No, és un canvi individual que es tradueix a posteriori, no? Amb un canvi social, entenc, no? Jo crec que en general totes hem sigut molt fortes, no? Perquè hem estat treballant en entorns a vegades difícils i al final ho acabes tirant tot endavant. I fas rotllar la família, i fas rotllar la feina, i ho fas rotllar tot, no? Perquè... Però sí que a vegades hi ha un cert desgast, també, per part de les dones, perquè ens falta temps, doncs, per nosaltres mateixes, per poder fer coses, per divertir-nos, per llegir o per no fer res, no?
Us heu fixat que la Carol ha dit, podré? Penseu que un home es preguntarà aquest podré, i no, no parlo d'un podré de por, sinó un podré de podrem tot.
A veure, jo crec que ells estan educats, però és clar, és que també els hem educat nosaltres o les nostres mares, eh? Vull dir que és que som tots al final, eh? No és que siguin les dones i els homes, no, és que som els homes i les dones, tots junts, vale? Perquè som nosaltres les que eduquem també els nostres fills, amb la qual... però clar, és veritat que ells no es plantegen tot això, ells es plantegen, m'haig de guanyar la vida, ells tenen uns altres paràmetres, haig de tenir èxit en la vida, i tenir èxit a la vida passa per lo professional, i nosaltres això no ho tenim tan clar, nosaltres hem de treballar, no sé què, per... és com si els nostres ingressos encara fossin com un segon... quan no és veritat.
Un complement
quan no és veritat, perquè moltes famílies, qui tira endavant les famílies encara són
depenen,
les dones,
sí.
Vull dir que, a veure...
Hi ha coses es, que parla sí que... del, es parla de l'apoderament femení uh-huh. i mai es parla de l'apoderament masculí, no? Que es dona per suposat, no? Digue'm.
Jo crec que els homes també el volen, aquest canvi, perquè ells també estan farts, jo crec, d'aquest èxit, que han de ser tan exitosos professionalment, això també és agotador, haver de donar sempre la talla a nivell professional i vale? dintre de les famílies, etc. Jo crec que amb ells també, a molts els hi ve de gust, potser ser una mica més femenins i...
El que passa que aquí hi ha un tema que és el que comentava abans l'Anna, no? Que està com mal vist socialment. Gràcies a Déu. Però encara està com mal vist, és amb aquelles parelles que ell cobra més, bé, que si ella cobra més, doncs no cal que diem res. Uh-huh. Aquesta sensació, no, de competició constant, de veure qui cobra més a casa, jo crec que no li fa cap bé a ningú, però existeix.
Uh-huh. Doncs... Jo crec que tot això cada cop existeix menys.
Sí, sí.
Jo volia, abans d'acabar, volia convidar-vos a un congrés que hi ha de dones el 20 i 21 de novembre al Palau Pedralbes de Barcelona, organitza PIMEC, Comissió de Dona i Empresa, i justament és que es parla de tot això. Ja he pensat, sí. No sé si podeu vosaltres difondre, però que es parla de desigualtat salarial, d'apoderament,
sí.
I són dos dies per reflexionar, no? Per reflexionar i per promoure. Uh-huh. Sí, coneixeu?
Aquest primer congrés que es farà el proper dia 20 uh-huh. i 21 de novembre, com deies.
Sí.
Pedralbes. Doncs nosaltres ho haurem d'anar deixant aquí. Moltes gràcies a les tres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Dóna per molt el tema i segurament en podrem seguir parlant en altres ocasions, pendents també d'aquest congrés, ho anirem explicant a una Maresma. Petita pausa per la publicitat i de seguida tornem perquè encara queden moltes coses per explicar-vos. Fins ara.